No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora, la tertúlia d'aquest divendres, 19 d'abril, avui amb la Sílvia Cànova. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
També l'Oriol Ribet, com estàs, Oriol?
Molt bé, bona nit.
La Dolors Camals, bona nit, Dolors.
Hola, bona nit.
I el Rafa López.
Què tal, bona nit.
El Rafa, bona nit.
Què tal?
Ara de seguida començarem, o anirem, connectarem en directe amb el País Basc, perquè ja sabeu que s'estan fent aquests mítings finals de campanya. Ahir l'Arnau Mañé ens explicava que, vaja, a les 9 de la nit estava tot d'antibeneït, molt diferent el que passa aquí amb les campanyes, que s'allarguen fins una mica més tard. Com dèiem, ara de seguida hi anirem, però hem començat el sumari d'avui amb una notícia d'última hora que hem sabut just abans d'entrar, i és que un home s'ha calat foc davant de l'edifici on des d'aquesta setmana s'està jutjant a Donald Trump, l'expresident dels Estats Units. Com dèiem, això ha passat a les portes del Tribunal de Manhattan, i per això connectem de nou amb el corresponsal de RAC1 a Nova York, el Marc Tió. Marc, bona nit.
Hola, molt bona nit.
No sé si a aquesta hora tenim alguna informació més sobre el que ha passat, si es tracta d'una protesta, si estaria directament relacionada amb Donald Trump o no, Marc?
Del cert no ho sabem encara, però recordeu que abans han dit que ha tirat uns papers en l'aire, com sí, uns pamflets. Els periodistes han tingut accés a aquests pamflets i diuen que hi ha teories de conspiració en contra del govern. Hi ha noms, per exemple, de l'Al Gore i del George Bush. Uh-huh. Recordeu que hi va haver aquelles eleccions tan disputades l'any 2000 en què va guanyar el George Bush pels pèls, recompte trepidant també a Florida. Podria molt anar també en el tema aquest de les teories, no?, que donen el Donald Trump victoriós de les últimes eleccions contra el Biden. De moment això són malauradament especulacions, però sí, és del cert que aquests papers existeixen i anirien, diguéssim, encaminats en aquesta direcció.
Hem de dir que malauradament s'han filtrat algunes d'aquestes imatges d'aquests fets, perquè la televisió, clar, evidentment s'està celebrant aquest judici allà, algunes cadenes crec que estaven fent la retransmissió en directe, i hem vist que això ha passat al mig d'una plaça on hi havia força mesures de seguretat, vull dir que hi havia tot de tanques al voltant, no?
Sí, penseu que la zona es blinda, lògicament, quan hi ha un judici d'aquestes característiques està tot blindat, només hi poden accedir els periodistes, però sí que és veritat que, com que hi ha gent que vol dir-hi la seva, deixen espais per protestes o a favor o en contra, i aquest justament és el cas. Resulta que on ha tingut lloc aquesta immolació ha sigut en un tros del parc que estava destinada als simpatitzants de Donald Trump. Per això s'especula que era més algú de la seva corda, i et dic, molts periodistes s'ho han trobat, alguns inclús he llegit alguna informació que han notat inclús l'escalfor. Vol dir que realment ha passat just molt a prop de la línia de periodistes que estan allà afincats aquests dies per cobrir la informació.
Hi ha alguna dada més sobre aquesta persona? Perquè dèiem abans que estava en estat molt greu, que se l'havia traslladat cap a l'hospital. Hi ha alguna informació més, Marc?
No tenim dades de la seva identitat. Sabem això, que anava amb una samarreta i uns texans, i que s'ha pres foc amb molta tranquil·litat, diguéssim, d'aquelles situacions en què la gent estava més esverada, els testimonis estaven més esverats que no ell, que semblava com que, bueno, s'ho ha pres sense, amb tota la tranquil·litat i calma del món, no? Fins que se l'han portat a l'ambulància. Vol dir que estem pendents una mica de saber qui és, quines intencions tenia, i doncs si se'n sortirà, que sembla que està d'això, crític a l'hospital.
És la primera setmana, Marc, d'aquest judici contra Donald Trump. No sé quant més s'espera que duri.
Doncs, mira, justament hem completat la selecció dels jurats, del sí, membre dels jurats, són 12 persones més 6 suplents. Vol dir que això entra ja la setmana que ve en el judici en ple terme, diguéssim, i pot ser que s'allargui ben bé fins al juny, o sigui, en funció de com vagin les coses, però és un dels judicis que s'espera amb més inquietud per les dues bandes, perquè si s'accelera abans de l'estiu, doncs, en funció del veredicte, doncs, tindríem un president president o un candidat a la presidència, doncs que és candidat a la presidència i que té doncs una sentència al darrere, no? Ja. Vol dir que, bueno, comença la setmana que ve la vista i doncs veurem cap a quin camí recorrem.
Doncs ho anirem seguint i evidentment si tenim doncs qualsevol novetat sobre aquests fets, com dèiem, que han passat davant de les portes del Tribunal de Manhattan, doncs ens ho fas saber, Marc.
Així us faré, així
que
ho faré,
vagi gràcies. Bé, moltes adeu. Gràcies, bona nit, adeu. Doncs bé, això és el que sabem fins ara, aquestes imatges terribles que han arribat quan faltaven pocs minuts per les 8 del vespre, amb aquesta persona, no és la primera vegada que ho veiem, i sobretot on hi ha tensió mediàtica, doncs a vegades és un lloc on es fan aquest tipus de reivindicacions, però ja diem que no sabem si això és el que ha passat allà, si realment hi havia una reivindicació a darrere. En tot cas, el que ens explicava ara el Marc Tió, doncs és la informació que tenim fins ara, però és veritat que això passa en aquest context d'aquest judici a Trump, que ara, segons el Marc, pot durar fins ben entrat aquest estiu, amb tot el context d'eleccions presidencials aquest any als Estats Units, que veurem si li acaba passant factura o no a Donald Trump. En fi, deixem això de banda, esperarem a veure si... No sé, Rafa, no sé si volies dir alguna cosa.
No, si voleu entrar, però si no, no...
No, si voleu fer un comentari breu sobre això, perquè ara de seguida anirem cap al País Basc, Rafa.
No, jo dues coses molt ràpides. Primer, hem de pensar que aquestes teories de les conspiracions no són teories de les conspiracions que només fa temps, no? Anéssim per diguem-ne, doncs... fins i tot emissores alternatives i friquis, etc, sinó que són teories de la conspiració que ja van pel mainstreaming, no? Que avui es diu...
Que tenen molta presència.
No? Que tenen molta presència, i per tant, compte, perquè estem vivint un món on ja no estem parlant de doncs, sectors, diguem-ne, doncs, més friquis de la societat, o fins i tot sectors que siguin sectors minoritaris, sinó que aquestes teories hi porten això, no? I després, efectivament, tu has comentat les eleccions del 24 d'aquest any, unes eleccions que les darreres enquestes donen frec a frec. I aquí ens juguem no només el que passa als Estats Units, sinó ens juguem tota la situació geopolítica mundial, i compte perquè estem vivint una època molt complicada i Donald Trump està avisant. No, la primera que es va presentar no ens parlava de les seves intencions, ara ens parla obertament de les seves intencions, i és un programa que porta que és molt preocupant.
Sí, bueno, a l'espera de confirmar-se que aquest incident amb... estigui relacionat amb el judici que ha començat avui a l'expresident dels Estats Units, el que és evident és que tot el que suposi a partir d'ara, ho ha sigut fins ara, però a partir d'ara, amb un possible futur de Trump com a nou candidat, jo crec que sempre estarà envoltat de fets almenys de fets no, si no greus, si de preocupació absoluta.
Voleu fer alguna cosa més, Oriol, Dolors? Si no, doncs farem una pausa i ara, com dèiem, de seguida connectem en directe amb el País Basc per saber si ja s'han acabat aquests últims actes de campanya.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 5 minuts, com dèiem, anirem ara en directe cap al País Basc, on ja s'estan vivint aquestes últimes hores de campanya. Avui, vaja, amb tot el desembarcament de tots els tòtems a Bilbao, també a Vitòria, on s'estan fent aquesta hora aquests actes. La majoria es concentren a Bilbao i anirem en directe amb l'Arnau Mañé, que és l'enviat especial de RAC1 al País Basc per aquestes eleccions. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs, si no m'equivoco, l'acte de Bildu.
Sí, en marxa ara mateix el discurs de Pello Chandiano, segur que el sentiu de fons, discurs final per tancar efectivament el míting, per tancar també aquesta campanya electoral, una campanya electoral intensa per Bildu, especialment en aquesta última setmana que se'ls hi ha embolicat una mica la troca. Comença a fer-se fosc aquí al centre de Bilbao, tot això la plaça plena aquí al rovell de l'ou de la ciutat, avui que s'ha allargat una mica més de l'habitual, però amb força ambient, també moltes i corrinyes i fins i tot alguna bandera de Palestina.
S'ha allargat una mica més de l'habitual, però deies que està parlant ja Pello Chandiano, o sigui, són les 9 i 6 minuts, per tant tampoc sí. No és que acabi molt més tard, o hi ha més parlaments després, Arnau?
No, ja hi ha hagut tots els parlaments, hem sentit també Pere Aragonès, ara repassarem què ha explicat el president de la Generalitat i líder d'Esquerra, ha parlat Otegi, ha parlat el primer ministre de Finances d'Irlanda del Nord, per tant hi ha hagut diversos parlaments, però Pello Chandiano s'ha serà l'últim i per tant jo crec que en 3, 4, 5 minuts com a molt s'haurà tancat aquest míting de Bildu i aquesta campanya electoral de l'esquerra Berzale que aspira a ser primera força política al Parlament Basc.
Això també ho parlàvem a la tertúlia d'ahir, però avui aprofito que tinc 3 persones que han participat activament i en primera persona en algunes campanyes. 10 i 7, últim acte de campanya. Ai, 10 i 7, 9 i 7 minuts. Perquè ahir dèiem, s'acaben molt d'hora els actes del País Basc. Aquí també s'acabaven.
Les campanyes d'abans, el candidat que era l'últim que parlava, per tant, això coincideix,
sí.
A les 9...
Que coincidia amb les notícies.
A les 9 havia de fer el tall en directe, per tant, si el seu discurs durava 20 minuts, encara quedava un quart d'hora ben bo i després alguna coseta més.
Però perquè coincidia... Eh?
Sí, exacte.
Perdoneu. Això, els que tenien garantit que sortirien al TN a l'hora del prime time, després veníem els de la cua, que dèiem, bueno, però ja han entrat o no entrem, perquè vés fent temps, et deien, vés fent temps.
Llavors,
que feien de taloners.
Els mítics anaven acabant cada vegada més tard en funció.
Torna-ho a dir, mare, però ja ho he dit, això, torna-ho a dir, que encara no ha de sortir.
El minut d'or d'un mític sempre és...
No, no,
no
sabeu el que és, quan vas a la cua.
El minut d'or sempre és quan surt el Telenotícies. És més.
Minut? Una altra cosa. Minut? 15 segons tenia jo.
Però dic minut d'or perquè és com es diu. És més, es tenia la frase preparada.
Oh,
hi havia un realitzador, que normalment era un de comunicació, que li deia, i de sobte canviava absolutament de tema, canviava absolutament de tema.
Cosa.
I llavors, venia la frase que moltes vegades no tenia en absolut relació amb el que estava parlant.
Ara diré una cosa. Sentit. Convergència eren uns artistes que ens inventaven tots els mecanismes que mai confessarem, per això clavàvem el missatge d'una manera una mica... estupenda.
A veure, alguna pista de què vols dir?
Tot, de tot.
Però per quadrar-ho vols dir?
Catalunya necessita saber.
A veure, només calia que truquessin a TV3 i que era el que els deia. Els que els deia. No, aquest era el truco.
El truco era, no m'agrada aquest tall, canvia'l, no?
Vinga, gaire truco.
Era directe.
Va.
Que eren directe, per l'amor de... I passaven tots, el PSC, Esquerra...
Com que la Sílvia no ens ho dirà, tornem a Bilbao, aquest acte de Bildu. Arnau, fa uns minuts hi participava també, ens deies, Pere Aragonès.
Sí, Pere Aragonès, el president de la Generalitat, que ha apostat per fer paral·lelismes entre Euskadi i Catalunya, parlava, per exemple, dels canvis, no? D'un canvi cap a un govern progressista, el que ell lidera amb Esquerra Republicana. Escoltem-lo.
El cambio es necesario. Un gobierno de izquierdas e independentista es necesario. Un govern d'esquerres, independentista, republicà, després de 80 anys a Catalunya, ha valgut la pena per fer avançar el país, per haver retornat l'esperança i per lluitar per la justícia, per la llibertat, per la independència dels països catalans.
Amb aquestes paraules en català, que insistia Pere Aragonès fer el paral·lelisme amb EH Bildu, que de cara a aquest diumenge, efectivament, té opcions de ser primera força política. Els animava també Aragonès en aquest altre moment.
Un govern d'esquerres, independentista, republicà, després de 80 anys a Catalunya, ha valgut la pena. I si ha sido posible, teniendo tanto viento en contra, teniendo... a los de siempre que intentan que el cambio sea frenado, si ha sido posible en Cataluña, también será posible en Euskadi.
I aquesta referència, les persones que intentaven frenar aquests canvis en relació, com a mínim jo ho he interpretat així, en referència en aquest cas aquí al PNB, però també amb el paral·lelisme en Catalunya podríem també fer un altre paral·lelisme, potser, per exemple, amb Junts per Catalunya, ha fet una referència, per exemple, fora del govern, s'ha referit a partits fora del govern que intenten posar traves a aquests canvis progressistes en els governs, tant de Catalunya com del País Basc. De fet, a pocs metres d'aquí, el PNB fa una estona tancat campanya també, a 100 metres d'aquí on...
Això també, Arnau, déu-n'hi-do, perquè parlàvem ahir que a Vitòria estaven també a 50 metres, el PNB i Bildu, i avui una altra vegada el mateix,
sí.
O què?
Si fa o no fa, sí. A veure, per la gent que hagi vingut a Bilbao, això és el Rovell de l'Ou, és la plaça nova, plaça nueva de Bilbao, i a només 50, 60, 70 metres, potser una mica més, posa-hi 100, hi ha l'acte de campanya avui també del PNB. entre d'altres amb Jordi Turull de Junts per Catalunya, de Junts, donant suport al possible o futur, o possible futur Lehendakari i Manuel Pradales.
Sílvia.
Perquè Arnau, no han fet cap dels dos grans partits, per entendre'ns, Bildu o PNB, actes grans o aquest tancament, són en places obertes, no han fet pavellons esportius.
No, en general, no sé que tinguéssim previsió meteorològica adversa, que hi hagués pluja, en general sempre han intentat fer llocs oberts, més grans, més petits. Avui és un dels grans actes, perquè evidentment aquesta plaça és força gran. De fet, fa un parell de setmanes aquí s'hi celebrava la final de la Copa, s'hi celebrava l'afició de l'Atlètic Club, celebrava aquí la celebració de la final de la Copa del Rei, aquella que van guanyar ara fa un parell de setmanes. Això estava ple a vessar, com avui, una mica menys avui, evidentment, perquè no és l'ambient que hi havia fa un parell de setmanes. El que vull dir és que això és una plaça gran, aquest és un dels grans actes a l'aire lliure, però han optat gairebé tots els partits, et diria, menys abans d'ahir, que va ploure una mica aquí al País Basc, en fer actes a l'aire lliure, sí.
Això pel que fa a l'acte de Bildu, en el cas del PNB, Arnau, què és el que s'ha comentat en aquests últims discursos?
Doncs mira, Manuel Pradales, el candidat a Lehendakari pel PNB, és optimista, veu que han anat millor en els últims dies, especialment per la relliscada de Pello Chandiano, evitant condemnar el terrorisme d'ETA en els últims dies. Doncs bé, i Manuel Pradales pel PNB diu que van bé, diu que fent una espècie de metàfora marinera arribaran a la meta en bones condicions.
Cuando uno va encima de la ola, también tiene que saber navegarla para que no se cruce la trainera y perder la regata. Casi vemos la meta. Esto es cosa de dos. Queda aún pocos metros para la meta. La estamos viendo. Es el momento de la verdad. Necesitamos una mayoría fuerte para un gobierno fuerte, para no ir hacia atrás, para no poner en riesgo todo lo que hemos construido.
Doncs això, optimisme també al PNB. És veritat que aquí, a Bildu, evidentment, últimes hores han de vendre també que tot va bé. No sabem qui tindrà la raó, no sabrem qui aconseguirà aquesta victòria, que serà renyida segur diumenge a les urnes, però en qualsevol cas, les dues bandes, els dos partits que es barallen per aquesta primera posició, doncs que mostren com a mínim públicament aquest optimisme. Per exemple, fa una estona Otegi parlava de gairebé 30 diputats, ara en tenen 21 Bildu, que seria una gran victòria, efectivament. No,
següent,
no hi ha tall, no hi ha tall.
A veure si el podem... Sí, crec que sí, no. Que tenim,
El que passa és que... Us faig una mica de context. El proper tall, ara sentim aquesta...
Sí, qui és aquesta musiqueta?
Aquesta música, a veure si la podrem recuperar.
A veure,
moment,
la musiqueta aquesta.
Espera un moment, no el tireu. Us explico una mica de context, perquè aquesta campanya és complicada. Fa uns dies, el PNB va treure un anunci de campanya, que ha corregut molt per les xarxes, i que s'hi veia una vaca i un gos. En aquest anunci representa que doblaven les paraules d'aquests dos animals i el diàleg anava una mica així, escolteu. Ara parla el gos.
Yori, ¿y si subimos a ver si allí la hierba es mejor?
No.
Y le responde la vaca.
Se me ha ocurrido una cosa para mejorar la vida de todos los animales del Baserri.
No.
¿Y si abrimos caminos nuevos?
No.
Vale, perquè us van fer una idea. Sí. Representa que la metàfora és que el gos és el PNB i la vaca, que sempre diu que no, que sempre remuga, és Bildu. Això és un anunci dels nacionalistes. Què ha passat? Doncs que, evidentment, això ha corregut com la pólvora a les xarxes, se n'ha fet mofa per totes bandes, i avui Arnaldo Otegi, en aquesta idea del canvi, de perquè Bildu guanyi les eleccions i pugui formar govern, se n'han fotut una miqueta en aquestes paraules.
¿Y cómo vais a fiar los derechos de vuestros hijos y vuestros nietos en manos de...? Y esto te lo dicen los que han hecho un spot en el que el candidato está con Bichori, que es una vaca. Milei habla con el perro que murió a través de una médium. Y aquí algunos hablan con las vacas. Nos parece bien. Pero lo que realmente queremos es saber cuál es la opinión de la vaca, que nos tememos que es vaca abertzale y de izquierdas.
Això és per públic avançat, Arnau.
Exacte, per això volia posar una mica de context. Uf. Perquè això ja tenia sí. més context faltava.
Déu-n'hi-do. A veure, comentaris sobre el que pot passar diumenge a Euskadi, Oriol.
Home, doncs jo crec que acabarà guanyant el PNB, però en qualsevol cas, encara que no guanyi, crec que podrà acabar formant govern amb el Partit Socialista, perquè m'estranyaria molt que el resultat de Bildu fos prou diferencial, prou espectacular, com per impossibilitar aquesta aliança que ha funcionat fins ara i que jo crec que en la qual més o menys se senten còmodes els dos socis. Per tant, jo diria que hi ha més incògnita sobre el guanyador, que si vulguis o no, pues, sempre és una cosa que ens crida molt l'atenció, qui guanyarà, però no crec que sigui el cas de qui podrà formar una majoria de govern. Jo crec que qui podrà formar una majoria de govern serà el PNB amb els socialistes.
Dolors.
Sí, és probable que hi acabi ben, no?, una repetició de la mateixa coalició de govern, però sí que és veritat que la sacsejada pel PNB és important, perquè perdre les eleccions, és a dir, tornarà a passar el que està passant a moltes assemblees, a molts parlaments, no?, que el qui guanya les eleccions no és qui fa govern, i això pot passar ara a Euskadi si Bildu guanya, en què la coalició de PNB i socialistes impossibiliti que el guanyador, per dir-ho així, no? O no permeti que qui guanyi pues, pugui fer majoria. I la sacsejada que suposa, o que suposaria aquesta majoria, i en tot cas el que ja ha suposat, no?, aquest frec que freca en la campanya i en els sondejos i aquesta possibilitat de perdre el govern al PNB, que ha fet, per exemple, canviar el candidat del PNB, no?, a darrera hora per algú més jove que semblava que podia confrontar millor amb Bildu, també viu d'aquesta necessitat de totes les societats al final, no?, de que quan hi ha governs que s'allarguen no?, amb estils de governar i durant tants anys hi ha una necessitat també de regeneració, i si no es fa des dels propis, les pròpies majories de govern o des de les pròpies polítiques, hi ha una certa necessitat social de regenerar-ho, i és possible, i amb això acabo, a Euskadi fer-ho i plantejar-ho per part de Bildu, no?, i amb la càrrega també de renovació que comporta, no només ja en polítiques d'esquerra, sinó també de formes de governar, de persones, no?, sinó també perquè el conflicte que existia al País Basc, no?, i que és veritat que ha emergit els darrers dies en campanya, però ja com ha passat, no?, de què va ser allò, no?, i per tant l'encert, no?, i la sort de que això s'hagi pogut superar, doncs permet plantejar aquests canvis de govern, aquestes majories, aquestes alternances que haurien de ser, no?, d'una normalitat democràtica com en altres societats.
Rafa.
Sí, efectivament, si mirem les enquestes, només tenim enquestes a Catalunya i Euskadi, pot passar una cosa diferent als dos jocs, que és que a Catalunya sembla més clar qui pot guanyar, però està el dubte de qui pot governar i quina majoria governarà. A Euskadi no sembla clar qui pot guanyar, però sembla clar quina majoria més o menys pot governar, que efectivament, de moment, i segons el que han dit els actors, i la teoria et diu, no?, el que està passant a Madrid, que és el PNB, Euskal Herria-Jeltzalea, el PNB i el Partit Socialista. Llavors, la cosa està, diguem-ne, ben ordenada. És cert, és a dir, Euskadi s'apunta a la moda de que qui queda segon té més possibilitats de vèncer que qui queda primer. Per tant, aquells que van dient que han guanyat les eleccions tot el dia, doncs han de veure quina és la realitat parlamentària. Però no només això, sinó que qui queda segon és qui governa. A Catalunya som experts, ha passat el 2017 i ha passat el 2021, Ciutadans primer i el PSC després, no han governat, però és que qui queda tercer decideix.
2003-2006.
2003.
Som els pioners.
Sí, efectivament, sí. Però estava parlant de l'onada actual. Però qui queda tercer decideix, que és el més interessant, perquè de moment el que ens diu, ara hem vist a Pere Aragonès a Euskadi, no?, el que ens diu les enquestes a Catalunya és que Esquerra Republicana haurà de decidir. I això serà el més interessant i una de les coses interessants de campanya. I després, jo poso un valor, més enllà de que Bildu no pugui governar, jo crec que no podrà governar, home, el quedar primer és un símbol importantíssim. I això ho hem d'analitzar molt bé. Ho hem d'analitzar molt bé perquè és el que ens votarà la societat basca. I analitzem el que es parla d'Eac Bildu, fins i tot pensem com li parla el candidat del Partit Popular. Ara sí, pensem en com li parla el candidat del Partit Popular, el candidat d'Eac Bildu a Euskadi, i com es parla a Madrid. I per tant hem de fer una reflexió de què és Eac Bildu, més enllà de que ha de fer passos, ha de reconèixer que ETA va ser una organització terrorista, més enllà de demanar-li aquests passos, hem de veure quin és el procés que ha passat la societat basca perquè Eac Bildu en aquests moments sigui, diguem-ne, doncs, segons ens diuen les enquestes, tingui possibilitats de guanyar unes eleccions. I això s'ha d'escoltar, i s'ha d'analitzar, i s'ha de comprendre. I és alguna cosa que a Madrid, moltes vegades, això no ho entenen.
Arnau, estem sentint aquesta musiqueta, això vol dir que s'ha acabat ja?
Ja s'acaba, la gent ja enfila cap a casa, i corrinyes al vent, i ja està. Musiqueta aquesta habitual en els mítings que s'acaba posant
no
al cap.
Cap a casa, cap a casa. Llavors,
xiquitos, xiquitos. Bueno, clar, això ja cadascú que vagi a fer el que...
La jornada de reflexió, doncs, s'ha d'aprofitar.
Sí, que són gent de bona vida, els bars. Segur que cap a casa molts no hi van.
Sentíem abans tant els discursos de Bildu com del PNB, però com dèiem, avui també hi havia Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo en aquests actes de campanya, els últims actes de campanya al País Basc, i dèiem, el tema ETA s'ha introduït aquesta setmana a la campanya amb aquestes declaracions que va fer Pello Chandiano de Bildu dilluns a la SER. Evidentment, doncs, des de diferents sectors han intentat estirar-ho tant com han pogut. Crec, Arnau, que avui tant Bildu com el PNB ja no, pràcticament no n'han parlat, si no m'equivoco.
No, pràcticament han intentat passar de puntetes al tema. És veritat que el PNB, si volgués aprofitar-ho per esgarrapar alguns vots, encara podria utilitzar-ho, però és veritat que també tant els nacionalistes com l'Esquerra Versala ja han volgut passar de puntetes. Sí que el PP, evidentment, ha fet llenya de l'arbre caigut. Els socialistes també ho han evitat, però com a mínim des del PNB Bildu no ho han tractat com a mínim directament.
Sí, li ha dit.
No, com a complement del que han dit els companys de la tertúlia, però hi ha un apunt que jo crec interessant, més enllà de que per mi el que està més en risc és que s'acabi l'hegemonia de guanyador del PNB sempre, i que evidentment la societat basca ha de fer una reflexió i per què tot avança cap aquí en el cas que guanyi Bildu. Tothom centra molt el tema amb aquesta, com diu l'Arnau, amb aquesta relliscada del candidat de Bildu d'aquesta setmana. Si això pot influir o no, perquè hi ha un tant per cent molt important dels bascos que decideixen el vot la darrera setmana. Si ens agafem a les xifres, pot haver-hi una mena d'aproximació o inclús de canvi en l'ordre dels dos partits que estaven ara mateix a les enquestes, primer i segon. Però jo vull recordar que a les eleccions municipals per mi el debat va ser molt més seriós entorn de la banda terrorista, que era quan Bildu portava a les llistes candidats que estaven relacionats amb la banda i que estaven condemnats. Allà no només no li va passar factura, sinó que, si no recordo malament, van treure els millors resultats de la història del partit Bildu. Per tant, jo no sé fins a quin punt aquest debat l'estem com una altra vegada extrapolant a la resta de l'estat espanyol, i en canvi a la ciutat basca això no només no li tindrà en compte, sinó que tant s'està pressionant, que és una mica el que tenia por l'entorn del PNB, de compte fins a quin punt estem pressionant a Bildu per aquest tema aquests últims dies, que no el convertim en víctima i torni a treure millor resultat.
És cert, això que dius és cert, i s'ha potenciat més a Madrid que el propi Euskadi. Si et fixes en el debat, el tema del terrorisme va sortir quasi en el descuento, és a dir, va sortir al final de tot, i perquè va ser el candidat del Partit Popular per qui li va interpel·lar, però tampoc va ser un dels temes més importants, no? És a dir, allà és un tema que ells tenen superats. Què és el que passa? El passa que el PNB ha vist una oportunitat, efectivament. Veu una oportunitat perquè hi ha un 20% encara de votants que són abstencionistes, que estan dubtant. Aquest percentatge és hi ha més votant del PNB tradicional, i saben perfectament que ells poden encara mobilitzar, perquè encara hi ha molt vot anti-Bildu a Euskadi, i saben que poden mobilitzar un vot útil per dir, escolta, hem de guanyar aquesta gent. Per això, si us fixeu, qui més ha treballat aquest tema dintre d'Euskadi ha estat el PNB, precisament, perquè és el que més li interessa.
O potser per recuperar el traspàs de vot que tenia, que és mínim, El traspàs de vot del PNB a Bildu és el mínim, el que és molt, molt gran, o per mi, jo crec que és considerablement gran, que és un 32%, és el de Podemos cap a Bildu,
Dolors, si és sobre això, perquè si no anava a dir, escoltem el que ha dit Feijóo, perquè, mira, escoltem-lo primer i ara ho seguim comentant. Feijóo, que avui doncs sí que s'hi ha referit.
Nunca pagaremos el peaje a Bildu, jamás. Jamás mientras no pidan perdón. Jamás mientras no reconozcan sus disparates. Jamás mientras no colaboren para esclarecer todavía hoy los más de 300 asesinatos de ETA. Jamás, porque tenemos que honrar a los que ya no están y no pueden hablar.
Home, doncs fins a l'últim moment ho ha intentat el PP.
No, ho deia el Rafa, és a dir, és el Partit Popular qui quan, no?, constantment i especialment a l'estat espanyol i no només a Euskadi, atia, no?, el debat sobre ETA, ara sobre les víctimes, ara sobre el perdó, ara sobre Bildu, ara sobre el que, no?, utilitzant sense cap mena d'escrúpol, no?, quan abans ho heu dit, no? I la pròpia societat basca i els candidats ho han reconegut tots ells, no? La maduresa i l'esforç i tot el camí que ha transitat, no? La societat civil, política i les institucions basques, no? Afortunadament passant pàgina d'aquesta etapa. Jo, en tot cas, només volia fer un apunt diferent, no?, sobre aquest tema, que és que, perquè el Rafa feia la comparativa, no?, amb les catalanes, amb les enquestes, qui pot governar, qui pot formar govern, hi ha un altre element, no?, que també és paral·lel, però molt diferent del que passarà a Euskadi i aquí, i és que sembla que mani qui mani, tant si, és a dir, o Bildu o PNB estaran en el govern, però tots dos no sembla que hi hagin de ser, òbviament, no?, en el País Basc. Però, en canvi, cap dels dos ha plantejat la seva entrada en el govern com una moneda de canvi pel govern espanyol. Cap dels dos ha plantejat que si es queda fora del govern farà trontollar la majoria del PSOE o la possibilitat d'aprovar uns pressupostos al govern d'Espanya. A Catalunya això no passa. A Catalunya, el candidat Puigdemont ja ha dit clarament que si ell no està al govern, el PSOE es pot anar oblidant de pressupostos. Ja torna a ser moneda.
No. Si ell guanya i li prenen el govern. Si ell queda primer i li prenen el govern... No.
Que no és probable perquè està lluny de quedar primer. En tot cas, torna a ser, no?, a diferència d'Euskadi, on sembla que hi ha una certa... on queda clar, no?, que una cosa és el govern d'Euskadi i una altra cosa són les negociacions que hi pugui haver per l'estabilitat o el pressupost o els acords que hi pugui haver amb el govern espanyol. A Catalunya no, aquí és un canvi de cromos que no saps mai què s'està negociant.
Arnau, estàs aquí encara, eh?
Sí.
Ja ha parat aquesta música.
Ja ha baixat una miqueta la música. De fet, fa una estona hi havia, exacte, música maquinera, que ja ha baixat una mica el volum, la veritat que s'agraeix.
Demà, no sé si hi ha previst com es fa aquí a la jornada de fracció, la típica fotografia dels candidats conjuntament, o cadascú anirà per la seva banda aquí?
No, crec que cadascú va per la seva banda. De fet, ara ja poc més poden fer els partits. Demà aquesta jornada de reflexió amb allò típic dels candidats, que alguns sí que ens ha explicat que un farà esport, l'altre
crec que anirà
al cinema... De fet, he llegit que una candidata d'aquestes, diguem-ne, secundàries en una de les províncies, crec que era de... no sé si era de Podem, ara no em faig dir qui era, he vist que el que ha dit és que farien càrrecs que té pendents d'aquestes últimes setmanes, que m'ha semblat curiós que un dissabte, de jornada de reflexió, vagis a fer els encàrrecs que has tingut pendents aquestes últimes setmanes. Però vaja, cadascú, evidentment, farà el que bonament pugui per descansar una mica, i diumenge en aquestes eleccions realment incertes, perquè ens fiem de les enquestes que... en els precedents que tenim, per exemple, a Galícia, les enquestes, n'hi havia que l'encertaven i n'hi havia que s'equivocaven moltíssim perquè donaven alguna opció al BNG. Aquí veiem que la cosa va justa i que, per tant, la balança es podrà decantar cap a una banda o cap a l'altra, però en qualsevol cas tot fa pensar que el PNB i els socialistes podran tornar a fer tàndem i que, per tant, el proper Lehendakari serà Imanol Pradales. Veurem a les urnes què hi diuen els bascos.
Doncs diumenge sortirem de dubtes. Gràcies, Arnau, que vagi bé. Bona nit.
Abraçada, cuideu-vos.
Adéu.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Pràcticament 33 minuts. Seguim amb altres qüestions, tornant de nou cap a Catalunya, perquè aquí la campanya, divendres que ve, de fet, ja estarem en plena campanya, serà el primer dia oficial de campanya divendres que ve, tot i que ja fa molts dies que diem aquesta pre-campanya, ara ja hem dit pre-pre. Vaja, dijous que ve, a les 12 de la nit ja engega, i divendres doncs estarem en un context ben diferent a la tertúlia de divendres que ve, perquè estarem comentant ja aquest inici. I no ben bé relacionat amb la campanya, però sí que una qüestió que avui ens ha cridat l'atenció, parlant dels Mossos d'Esquadra, és que sabeu que ja s'ha convocat aquesta nova plaça de major dels Mossos, que doncs ara encara ostenta el comissari Trapero. Ell encara conserva aquest càrrec perquè és un càrrec de per vida, però fa una setmana sabíem que el govern havia convocat aquesta nova plaça. Semblava que l'única persona que s'hi presentaria seria el comissari en cap, Eduard Sallent, però avui, a última hora, s'hi ha presentat una altra persona, que és una dona, una de les primeres comissàries que hi va haver a Catalunya, és Alicia Muriana, que ara mateix és la cap de la regió central dels Mossos i, com dèiem, és la segona dona en tota la història dels Mossos que va arribar a comissària. És una informació que ha avançat avui la Vanguardia i, per tant, clar, es complica la situació per Eduard Sallent, perquè ara haurem de veure si aquesta plaça es decideix abans que hi hagi nou govern o no. Poden passar moltes coses amb aquestes eleccions, poden canviar molt les coses, es pot allargar fins i tot la tria del nou govern, i per tant no és un càrrec qualsevol aquest perquè, de major
perdona,
dels Mossos.
Perdona l'ignorància, Anna, però això és un càrrec de confiança, perquè ens entenguem, el designa el govern, o com funciona això?
No hauria de ser.
No, en principi...
No, pregunto, no, des de
no,
la ignorància
total. No en soc experta amb això, però no és un càrrec de
lliure designació. No. No és un càrrec de lliure designació.
A veure, és com un... concurs, ells ho anomenen un concurs, clar, tot i que sí que és veritat que hi ha alguns sindicats que s'han queixat de com s'havia plantejat aquest concurs o de com eren les bases per accedir a aquest càrrec.
Molt bé, doncs veurem. Home, sempre és interessant que hi hagi diverses opcions i sempre és interessant que hi hagi una dona que s'hi presenti. Per tant, està molt bé, i no sóc expert en història dels Mossos d'Esquadra, que realment és com una disciplina, no? Però sí que l'Eduard Sallent crec que ja és una persona que ja té una trajectòria en àmbits de poder dintre dels Mossos molt important, no? I per tant, que entrin unes persones noves a optar-hi, jo crec que està bé, que és interessant.
El que ha sorprès és que tot indicava que la plaça s'havia fet com una mica, tot i no ser un càrrec de confiança, estava dissenyada una mica com a mida, presumptament, de l'Eduard Sallent amb la retirada o pas al costat, diguéssim, del major Trapero. Ja no s'havia comentat de cap altre candidat... raro, però no sé, no hi havia cap altre candidat, i de cop i volta surt el nom d'aquesta dona, que per cert és una dona bastant potent i bastant reconeguda dins el cos, eh?
Home, és que m'imagino que per optar-hi deus haver tenit tota una sèrie de requisits molt estrictes, no? De trajectòria, de grau...
No, sí, això, evidentment, clar, és un concurs per entrar, vull dir,
però que no hi ha discrecionalitat, diguéssim, aquí, en principi.
Al final es tracta, també, sense conèixer tots els detalls, però un cop complets els requisits i les, no, que t'habiliten per la possibilitat d'optar, no, que tenen a veure amb trajectòria, amb antiguitats, etc., evidentment hi ha un nomenament, i en el moment en què nomenes, no, hi ha una certa discrecionalitat que s'ha de poder justificar, però que quan hi ha un sol candidat, doncs passa, i quan n'hi ha dos, doncs hi ha d'haver aquesta tria, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és veritat que, a més, ens sobta, perquè estem acostumats a que normalment els cossos de seguretat solen tenir aquesta estabilitat, no? O aquesta mena de poca agitació o poc marge a l'hora de plantejar càrrecs, corrupcions, nomenaments, perquè són cossos molt cohesionats o que donen, no?, o que necessiten molta cohesió, perquè són cossos amb molta jerarquia, en el que cal, no?, que hi hagi, que funcioni molt bé el comandament, no? I que, per tant, no és un altre espai en el que hi poden haver allò...
No, però això no està renyit en que hi hagi dos candidats.
No, per això dic que no estem acostumats a que això passi.
No, que està bé que hi hagin dos candidats. Sí que és veritat que aquests concursos, que moltes vegades diuen que són concursos que són oberts i que, per tant, es pot presentar amb un perfil determinat, moltes vegades sí que semblen, tot molt presumptament, no estic parlant d'aquest cas, però semblen fets a mida, i això en coneixem molts casos, no? I en el cas dels Mossos hi ha dues variants que jo crec que són importants. Primer, tu estaves comentant una cosa que jo crec que és fonamental, l'estabilitat. I últimament l'estabilitat dels Mossos ha estat molt complicada. Molt complicada perquè hi ha hagut nomenaments, no tothom estava d'acord, i després hi ha un tema que jo crec que ha lligat amb això, que és la despolitització del cos. És a dir, la temptació que hi ha a polititzar un cos policial és molt ample. I mirem què passa a Madrid amb la policia patriòtica. És a dir, això d'utilització política en un cos, una policia democràtica, és molt complicat i és un tema molt, molt sensible. I és un tema que ho hem vist als Mossos d'Esquadra. És a dir, no pareix, eh? Vull dir, la lectura política es fa de qualsevol cosa que han fet els Mossos d'Esquadra ha estat, des de l'any 2017 i fins i tot abans, ha estat molt variopinta, com diuen, eh? Amb el qual jo crec que és una posició que ha de tenir molt clara, que s'ha d'intentar despolititzar, que
i comentaves un tema, bueno, això es farà abans, es farà després, si es fa després llavors canviarà tot.
Clar, clar, sembla que el calendari això, no s'ha tancat, aleshores aquí...
És veritat, però és veritat que després cadascú pot conformar els seus equips, però home, jo crec que els Mossos d'Esquadra, amb la professionalitat que tenen, una policia que fa molt temps que tothom pensava que era de tothom, doncs intentaria evitar que hi hagin aquestes cuites partidistes i que si és abans de les eleccions sembla que posaràs un perfil determinat i si és després de les eleccions i canvia el govern has de posar un altre perfil.
Si fos abans de les eleccions la data ja hauria de conèixer-se.
Sí.
Per tant, en principi tot indica que ha de ser post 12 de maig.
Clara llegia que la persona que ha de fer aquestes entrevistes per seleccionar qui serà el candidat ara, perquè se n'han presentat dos, si només s'hi hagués presentat el comissari Eduard Sallent, doncs no hauria calgut fer aquest procés, però sí que llegia ara que la persona encarregada de fer-ho, que quan hi ha dos candidats, és el director general de la policia, que és Pere Ferrer. Aleshores, és ell qui ha de prendre aquesta decisió i en principi ha de ser consensuada amb el conseller d'Interior, la decisió que prengui. Llavors, aquí sí que és crucial si hi ha el govern en funcions o ja s'ha creat el nou executiu.
No tinc clar si entre les... No ho sé, però ara hauria de mirar si entre les funcions d'un govern en funcions hi ha la possibilitat d'aquest tipus de nomenament, perquè a vegades els governs en funcions hi ha algunes decisions que no poden prendre perquè precisament no cal que hi hagi... perquè per norma no es poden prendre. Llavors no sé si aquest tipus de nomenaments entraria dintre de les que es poden prendre o no. Es podria fer la proposta, però no sé si es podria fer.
Però amb l'entrada d'una segona candidata i sobre el procés, jo entenc que en 3 setmanes que queden pel 12 de maig és impossible.
Bueno,
crec.
Estaven, o sigui, si podien presentar, per aclarir-ho, si podien presentar tots els comissaris que, comissàries que ara mateix hi ha dins del cos, que són més d'una vintena, poc més d'una vintena, tots ells tenien accés o tenien la possibilitat de presentar-se aquestes proves. És veritat que la comissària Alicia Moriana ho ha fet pràcticament quan ja s'acabava aquest termini per poder-ho fer. Per tant, per això es creia que seria Eduard Sallent qui seria el nou major dels Mossos, perquè no semblava que hi hagués competència fins avui que ha sortit aquest nom nou. Dolors, no sé, que no pensava que volies apuntar alguna cosa més.
Una cosa molt diferent que no... Vull dir que... No. En tot cas, és probable que sí. Pel que dèieu, hi ha una convocatòria que sembla que hi ha un candidat molt, no, si no consensuat, com a element molt únic, i tu tens una intenció de presentar-te, suposo no ho fas el primer dia tampoc per no aixecar molta... Vull dir que jo també m'esperaria a l'última hora.
Jo imagina'm, no? Ara, és absolutament hipotètic la meva teoria, en el marc d'un context electoral i d'un possible canvi de govern, sigui qui sigui el president, En tot cas, si tornem a tirar de les enquestes...
Aquí és qui sigui el conseller,
Sí.
Consellera.
No, però...
Aquí és qui nomena.
No, però els presidents també
sí,
poden...
Clar, clar. No, vull dir que...
La meva teoria és superhipotètica, però a les portes d'una contesa electoral que pot haver-hi un cert moviment de canvi de president i de conseller interior, potser aquesta persona ha pres la decisió més... més enfocada amb la immediatesa d'un context electoral de que podria haver-hi un canvi o donar per fet de que amb aquest govern ho seria Eduard Sallent, possibilitats de que no ho sigui en el cas que és un altre govern. Mm-hmm. És hipotètica, la teoria?
Mm-hmm. Veurem què és el que acaba passant. 3 minuts per arribar ja a 3:15 de la nit i deixem que canviï de qüestió, perquè no és una cosa que no n'haguem parlat mai en aquesta tertúlia, però avui en tenim noves dades, que és aquesta enquesta que ha fet Òmnium Cultural, que això crec que el Rafa com a sociòleg també li agradaran aquests resultats, perquè van en la línia del que ja apuntaven algunes dades que hem vist darrerament, no són noves, però sí que reafirmen una vegada més aquesta tendència, i és que els nois, no noies, nois joves, cada vegada són més espanyolistes, i no només això, sinó que també són escèptics amb el canvi climàtic, amb el feminisme i amb totalment la immigració, que és, totalment, com dèiem, un tema que hem totalment comentat darrerament. Mira, us llegeixo una mica més sobre el que diu aquesta enquesta. Com més joves són, més espanyolistes se senten, especialment els nois. S'han fet 900 enquestes i destaquen que en una escala de l'1 al 10, aquests nois, en espanyolitat, se situarien en el 4,9, que seria un punt més per sobre de la mitjana de totes les persones que s'han encastat. En canvi, per exemple, si ho comparem amb els que tenen més de 45 anys, doncs aquest sentiment, aquest espanyolisme, cau fins als 3 punts. Però, com dèiem, això no només passa en aquest àmbit, hi ha també diferències de gènere en temes com el canvi climàtic, en el feminisme i en la immigració, on les noies joves estan molt més conscienciades que els nois.
Totalment. Hi ha una escletxa de gènere molt important, és a dir, si mirem les dades, sobretot en la joventut, hi ha una escletxa. És a dir, fins ara avançàvem, anàvem avançant els dos, és a dir, sempre les noies sempre eren més feministes que els nois, sempre, però anàvem avançant els dos. Ara hi ha una escletxa, i les noies són més feministes i els nois no. Agafeu TikTok, agafeu YouTube, els shorts, agafeu el Facebook, no? Com es diu, el Live, agafeu qualsevol cosa. Mm. Mireu, està plegat d'influencers d'extrema dreta. I no hi ha influencers d'esquerres o influencers liberals, no, està plegat. Això per què? Perquè això ho tornem a repetir, és a dir, tot això forma part d'un no vull posar com si fos una, com si sonés a una teoria de la conspiració, hi ha molts diners posats perquè els influencers d'extrema dreta estiguin a les xarxes.
Causa única?
No és la causa única, no és la causa única. Però pensem que nosaltres, clar, moltes vegades no ens adonem, perquè quan ens comuniquem sembla que doncs, una persona que ara estigui escoltant RAC1, segurament demà compra La Vanguardia, escolta TV3 i pensa que el món és aquest. Però quan tu agafes què estan consumint, la informació com la consumeixen els nostres joves, jo dic perquè nosaltres ja tenim una edat cadascú, és a dir, no som joves, els nostres fills, mirem per on consumeixen i veurem el que estan escoltant. I això és el que configura la seva identitat, una identitat que es rebel·la contra el que és políticament correcte. L'utilització del concepte políticament correcte és rebel·lit contra... És a dir, la connotació negativa del políticament correcte és importantíssima la seva utilització. Per tant, reflexionem sobre les eines i sobre com hem d'educar, perquè al final tot això és com s'acaben socialitzant políticament ells.
Clar, però l'objectiu final és que això tingui una traducció a les urnes. Per tant, no sé si en aquestes properes eleccions o les que vinguin ja es pot començar a notar aquesta translació, no?, del que passa amb aquestes enquestes, que, com dèiem, encara són alguns nois joves i, per tant, alguns no poden votar, però tot això, si tindrà una repercussió totalment o no real en les eleccions, no?, en el resultat electoral.
Si nosaltres mirem els partits d'extrema dreta a nivell europeu, tenen una configuració molt més jove que els partits clàssics. Si mirem nosaltres com informen i com es mouen a les xarxes dels partits d'extrema dreta, es mouen molt millor que els partits tradicionals. És a dir, clar, hi ha una operació perquè socialitza políticament aquests joves.
I també pot estar centrada per zona geogràfica, perquè jo avui una de les dades que em quedava de l'enquesta del CIS d'eleccions basques, el que parlàvem abans, és que crec que era quasi un 30% dels nous votants, per tant 18 anys, es decantaven per vot Bildu. Clar, això és un 30% bastant alt, que no se'n va cap a la dreta ni a l'extrema dreta, sinó se'n va cap a l'altra banda. Això també pot estar condicionat per un tema de situació geogràfica?
Absolutament. És que quan diem, a veure, quan diem que els joves s'han anat a l'extrema dreta, no vol dir que la majoria són d'extrema dreta. Diem que...
Menys mal que ho aclareixes.
No, clar, no. Compte, no.
I passen per la dreta,
no, primer. El que estem parlant és que estan més a l'extrema dreta, més a la dreta, que les altres generacions. Diem només això.
Que comparat, és a dir, amb altres generacions, clar, sí. D'homes, o, per exemple, les últimes dades crec que van sortir de... No sé si eren del CIS o del CEO, que ho comparaven per generacions, per diferents generacions, i clarament els nois més joves apostaven doncs, per la privatització de la salut, i en canvi la franja de més de 30 anys o més de 40 anys, fins i tot més de 50 anys, tenien una ideologia més del que es relaciona amb les esquerres que no pas els més joves.
De fet, el que demostrava aquesta enquesta que dius és que hi ha com una X, és a dir, en les franges més joves, les posicions més conservadores en general, les tenen els nois a molta distància, com ara deia el Rafa, de les noies, no? És a dir, se separa molt la X. A mesura que l'edat avança, les posicions d'homes i dones van confluint, no? I hi ha més o menys les mateixes valoracions, i a mesura que la gent es fa més gran, aleshores les dones tenen tendències més conservadores i els homes menys, no? I això, la foto que tenim ara, en altres moments històrics, aquesta X no era tal, sinó que era més en paral·lel. I jo només dos comentaris, però em sembla que l'Oriol volia dir també, sí. No? Una, que l'heterogeneïtat dels joves és tan o més gran com en altres ocasions, és veritat que podem dir això, però alhora també podem dir que aquells moviments més combatius contra el feixisme, els moviments més antifeixistes, els missatges amb més càrrega en contra de l'ultradreta també ho protagonitzen gent jove, nois i noies, i per tant tan joves són uns com els altres, i jo no sé quantificar, però no posaria aquesta etiqueta ni molt menys en els joves. I l'altre, que sí que hi ha, que no és un tema territorial, és a dir, hi ha un augment de la polarització i dels extremismes arreu del món. Hem començat aquesta tertúlia parlant dels Estats Units, sí, de Trump, uh-huh, i també del discurs autoritarista, ja no només de l'ultradreta, que també, sinó d'aquells governs forts que manen, que no consulten i que prenen les decisions de dalt a baix. I hi ha un augment en general arreu del món, de les regions, no, del món, i que, per tant, el que està, no sé si dir-ne en risc, però sí, no? I el que convé posar en valor és la democràcia en total, en general, en absolut, en totes les seves dimensions.
Ara a les eleccions europees veurem una primera radiografia.
A veure, Oriol, que em tancaràs aquest tema, ja va.
A veure, primera cosa, Òmnium Cultural és qui ha fet aquesta enquesta. Òmnium no és un actor neutre, diguéssim, és un actor claríssim en la vida política catalana, i per tant, si fa una enquesta, la fa amb una intencionalitat molt clara. La prova més evident és que aquí està barrejant conceptes
diferents.
Però com
dèiem, hi ha una tendència, de
sí,
l'últim any, l'últim any i mig.
Però parlant específicament d'aquesta enquesta, hi ha una clara tendenciositat, que és associar i barrejar conceptes. És a dir, per una banda, associar espanyolisme amb ser de dretes o ser d'ultradreta, no? Això està claríssim en aquest plantejament. Clar, això és...
No, però això no ho diu, aquesta enquesta.
Però tu has assenyalat que els nois són més espanyolistes. Bueno, jo, per mi, ser espanyolista i acceptar i estar satisfet amb l'Estat, per mi no és un símptoma
de ser extremat. Es pot ser espanyolista i d'esquerres, però això no ho hem dit.
Això dic, que
ho deia més en el sentit
més un signe de maduresa
del canvi climàtic,
cosa,
del feminisme i de la immigració.
Sí, però fixa't que hem introduït el concepte...
I de dretes tampoc és un
però
pecat.
Però fixa't que hem introduït...
Ens preocupem per anir per l'extrema dreta, no?
Acabo en 2 minuts. Simplement, que hem barrejat aquí espanyolisme amb altres conceptes. Per tant, ja hi ha una tendenciositat en el plantejament que fa Òmnium. I segona cosa, president, en posicions extremes de dretes, no només hi ha gent amb una ideologia o partidària de la Unitat d'Espanya, ho estem veient en el cas del discurs d'Aliança Catalana i de Ripoll, és a dir, hi ha molta gent jove que està seduïda per aquest discurs i que són obertament independentistes. I en canvi, fixa't que una enquesta d'aquest tipus intenta desviar l'atenció cap a associar espanyolisme amb ser de dretes. I finalment, en la joventut, i això, Rafa, tu potser també ho coneixes bé i potser tu també has evolucionat, no? Però en la joventut les posicions extremes són característiques, tant en posicions de dretes com d'esquerres. I per tant, és relativament normal que en la joventut i en gent jove es detectin fenòmens més d'extremisme, sigui d'un cantó cap a l'altre, que després van evolucionant i es van diguéssim, moderant amb l'edat. Per tant, no, sincerament, no hi veig massa la novetat en l'enquesta.
La
novetat que és preocupant, perquè tu pots ser un extremista, per exemple, ser extremadament democràtic, per exemple, o ser radicalment democràtic, com alguns moviments, no? I tu apuntaves als moviments antifeixistes que lluitaven, que recuperaven una memòria que tampoc era una lluita contra el que hi havia, era una lluita de recuperació de la memòria de la lluita, no? Amb la socialització que s'està produint actualment. Jo poso en la base la preocupació. Compte amb la socialització política que s'està introduint als nostres joves, sobretot amb les noves tecnologies, vull dir, en les xarxes. Perquè mirem-ho, simplement ho revisem i veurem com s'estan socialitzant avui en dia.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per arribar a les 10 de la nit. Avui acabarem amb una notícia que explicàvem abans al sumari. És que fa molts dies que parlem de piscines. De fet, avui hem dit que el decret que ha de permetre obrir-les a l'estiu doncs està penjant d'un fil, però ens ha sorprès una notícia, i és que el PENS, el Lluçanès, avui han començat una consulta per decidir si hi construiran o no una piscina municipal. Tenim en línia a l'alcalde del PENS, el Toni Prat. Senyor Prat, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui s'ha fet aquest primer dia de consulta. No sé si ara saben ja si hi ha hagut força participació o si la gent s'espera demà.
Bueno, d'un cens d'uns 313 votants, em sembla que són uns 130 que han vingut a votar avui.
Per tant, una miqueta menys de la meitat, eh?
Sí, esperem que demà a veure si la cosa s'anima més.
Què és el que pregunten exactament en aquesta consulta?
Bueno, nosaltres el que preguntem és si estan d'acord en que l'Ajuntament promogui la construcció d'unes instal·lacions, d'unes piscines municipals a un espai propietat municipal que en diem l'Espai La Torre. Mm. Nosaltres no ens comprometem a fer la piscina, ens comprometem a treballar per aconseguir-la, perquè evidentment, clar, necessitem, la nostra idea és quan surti el POSC d'aquesta legislatura, doncs sí, la destinàvem a la construcció d'aquestes piscines. Serien dos piscines, una piscina la gran, que se faria 10 metres d'amplada per 18 de llarg, i una piscina petita pels més petits de 5 metres de diàmetre, una piscina rodona.
Clar, dèiem que ens havia cridat l'atenció aquesta proposta, tenint en compte tot el context de sequera. Com és que ho plantegen ara, alcalde?
Bé, clar, ara tot just ho proposem, però és que d'aquí a que surti el POSC, que es faci tots els tràmits, poder passaran 2 o 3 anys. Jo què sé, d'aquí 2 o 3 anys, si estarem en un context de sequera o no, d'acord? Vull dir, clar, no podem estar pendents. Vull dir, en el seu moment ja es veurà, però vull dir que, clar, això serà fins d'aquí 2 o 3 anys, segurament no sabrem, no estaria fet aquest projecte primer, que l'ha de refrendar la població, i ha d'estar d'acord. Uh-huh. I si és així, doncs, bueno, anirà seguint els seus tràmits, però dic que això no serà aquest estiu, i segurament l'estiu que ve tampoc.
Creu que majoritàriament hi està d'acord la ciutadania d'Alpens?
Bueno, nosaltres fem la consulta perquè des de l'equip de govern sí que ho veiem molt clar, perquè pensem que és una bona manera de dinamitzar el poble a nivell social i a nivell econòmic, perquè això, doncs, bueno, dona moviment, però també hi ha gent que no hi està d'acord, per tant, bueno, és un poble prou petit com per ser relativament fàcil consultar-ho als veïns. No és massa complicat, és una decisió de prou rellevància com perquè tothom hi pugui dir la seva, per això fem la consulta.
Demà tindreu els resultats, demà mateix, ja?
Sí, perquè demà
Vaja.
Pot votar des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, sí? I quan acabi les votacions, doncs procedirem a fer l'escrutini. Mm.
Doncs demà sortirem de dubtes, però com deia ara l'alcalde, això no vol dir que immediatament es facin aquestes piscines, sinó que de moment és la consulta que es fa a la ciutadania per saber si hi estan d'acord o no. Toni Prat, alcalde d'Alpens, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Dolors, 20 segons perquè m'estàs fent aquí uns gestos. Què passa?
Alpens, al costat té Borredà, que a 25 minuts tenen una piscina municipal, 460 habitants. A 25 minuts més, a l'altra banda, hi ha Prats de Lluçanès, 2.500 habitants, una altra piscina municipal.
Crec que ara van a Sant Boi de Lluçanès.
No, crec que un servei de llançadera costaria molt menys i té molt més sentit compartir aquestes instal·lacions i que no cada poble de Catalunya tingui la seva piscina, el seu poliesportiu,
el
seu... Tot contamina molt, però fer un equipament per poble em sembla...
A veure què surt, a veure què ens surt d'aquesta consulta. A veure.
Poca broma.
Deixem aquí la tertúlia, però avui hi haurà dues persones que ens acompanyaran una estoneta més, l'Oriol i el Rafa, que els hem demanat que es quedin, perquè sou fans de plats bruts tots dos, eh?
Molt, i estem molt nerviosos amb aquest concurs.
Doncs ara farem el concurs de plats bruts, així que acomiadem a la Sílvia i a la Dolors. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia d'avui, que vagi bé fins la setmana que ve.
Bona nit.